Ràdio Maricel a cel obert.
Algunes dades que ens cridaven l'atenció i que reflecteix Josep Orriols en aquest article. No pateixin perquè tindrem ocasió de detallar-les bé. En dades de l'estiu de 2007, al mes d'agost, es van recollir Sitges un total de 1.822.320 quilos de brossa de rebuig, o sigui, de brossa en general. En matèria orgànica, a l'agost de l'any 2007 es van recollir 181.520 quilos. Pel que fa al vidre, al mes d'agost de l'any 2007 es van recollir 142.560 quilos de vidre a Sitges. Al mes d'agost de l'any passat, facin números, un mes són 30 dies, i al mes d'agost de l'any passat es van recollir 142.560 quilos de vidre a Sitges. Ei, de vidre que va ser llançat al contenidor. Després podríem parlar de tot aquell vidre que no arriba a ser llançat al contenidor. Però al mes d'agost de l'any passat, 142.560 quilos de vidre en un mes. I pel que fa als envasos, al mes d'agost de l'any passat es van recollir 47.980 quilos d'envasos. I no cal que us diem que respecte a les xifres de l'hivern, doncs hi ha un canvi substancial. Agafarem la més grossa. Entre el mes de novembre del 2006 i el mes d'agost del 2007, hi ha gairebé prop de 800.000 quilos de diferència de brossa en recollida. O sigui, a l'agost del 2007 es van recollir 1.822.320 quilos de brossa i al mes de novembre del 2006, en plena temporada baixa, per dir-ho així, se'n van recollir 1 milió, gairebé números rodons, 1.014.000. Xifres que va deixar per escrit el regidor Josep Orriols i, com ens deia ell fa un moment, en l'època en què era regidor, en aquest cas, de l'àrea. Ara ja no ho és, però l'article ja està escrit. Josep Orriols, bon dia, bona hora.
Molt bon dia, gràcies per convidar-me. No, ja sabeu que estic no esteu, a la vostra disposició.
No esteu massa allunyat, però, de l'àrea
de la qual tracta
l'article.
No, perquè en tot cas, com a membre del govern, són temes que ens interessen transversalment, tots ens preocupa, i no deixa de ser un problema que no tan sols afecta un regidor, sinó que afecta tot el govern, perquè tot això hi ha efectes col·laterals, de circulació, vull dir, també comentava les dificultats que significa a l'estiu el propi servei, pel que fa, per exemple, al tràfic dels camions, la recollida, la neteja, vull dir, la densitat de tràfic. Per tant, són temes que no tan sols afecten una regidoria, sinó que afecten a tot el conjunt del govern.
Començarem, però, pel final. Segurament sí. Aquests estius darrers, doncs, ja se n'ha parlat en alguna ocasió, però en els diaris aquest estiu ha sortit d'una forma molt evident la obligatorietat que la Generalitat marcarà i fins a quin punt els municipis veuran, diguem-ne, incrementada la seva despesa per definitivament impulsar la recollida selectiva d'una forma molt, molt, molt evident. És així, això?
Sí, la llei de residus de la Generalitat de Catalunya obliga a tots els ciutadans, d'una manera o d'una altra, en funció doncs, de si és un ciutadà de peu o és una empresa o és una activitat o el que sigui, a responsabilitzar-se dels seus residus. Els ciutadans de peu, evidentment, ho fan via ajuntament, l'ajuntament que se n'ha de responsabilitzar de la recollida, les empreses, algunes doncs, ho han de fer per ser, però en tot cas els residus s'han de reciclar, s'han de separar en funció de les diferents fraccions. Pel ciutadà de peu, en general, té obligació. Fins ara els municipis fins a 5.000 habitants no tenien obligació de fer aquesta separació. Ara ja tots els municipis tenen que fer-ho. Des de fa, em sembla, un mes i escacs, la Generalitat ja ha decretat que durant tot un any els municipis s'hauran d'adaptar. Aquí Sitges, evidentment, sobrepassàvem els 5.000 habitants, però tant ja teníem obligació de fer-ho des de feia temps. I aquesta és la missió de l'Ajuntament, facilitar la selecció dels residus a casa. No és fàcil, amb una cuina, amb una casa, tenir un cubell per l'orgànic, un cubell pel vidre, un cubell pel no sé què, vull dir, les cuines, moltes no estan dissenyades per això. Sortosament, les cuines ja d'avui ja comencen a preparar-se amb una espècie de macrocubell compartimentat per anar fent la separació. Però bé, més que el problema de l'espai, moltes vegades el problema és de la cultura, de l'hàbit, de la conscienciació que la gent pugui tenir de fer-ho.
Perquè estem encara, se n'ha donat moltes voltes a la qüestió de la recollida selectiva i també sobre si hi hauria possibilitat, i ho recordarà el regidor Riols, a més d'una ocasió que n'havíem parlat, d'un dia deixar un tipus d'escombraria i un altre dia deixar-ne un altre.
Que això, no
per... això no es contempla ja
definitivament. No, encara no es contempla perquè aviam, el resultat, si tots hi poséssim
els cinc sentits,
no n'hi hauria d'haver problemes i funcionaria. El problema és que la comoditat ens fa ser incívics en aquest sentit, vull dir, tot, escolta'm, perquè jo, mira, jo baixant una bossa al vespre, i si te la baixen al vespre, rai, això com ahir amb una senyora que me la baixava a les 12 del migdia, i quan li vaig recriminar la cantonada del carrer de l'aigua perquè la deixava a les 12 del migdia, no vegis com es va posar, com un gall de panses, vull dir, encara perquè la recriminava. Bé, vull dir, per tant, aquest és el problema. Amb això jo no vull dir que els sitgetans siguem incívics, vull dir, vull deixar molt clar que en general a Sitges es recicla, es separa, no amb la mesura que voldríem, però no menys que en altres llocs. Per tant, avui dia estem sobre la mitjana de Catalunya de reciclatge.
O sigui que d'entrada el sistema, diríem, que més proper a l'ideal és, o bé, per una banda, que els ciutadans s'adrecin als contenidors respectius per fer la recollida selectiva, o bé que l'empresa de recollida faci recollides selectives en diferents llocs?
Correcte, correcte. Sí. Això és així. Aviam, la majoria de barris, diguem-ne, que no són estrictament el centre històric, el ciutadà no ha de caminar més enllà d'una cantonada i troba contenidors de tots els tipus. De rebuig, d'orgànic, amb tapa marró, paper i cartró l'envàs blau, el verd l'iglú el vidre i el groc els envasos de plàstic. Vull dir, ningú ha de caminar més enllà d'una cantonada i mitja per trobar-ho. Per tant, l'esforç jo penso que és mínim. El problema està en el centre històric, on la impossibilitat de disposar de contenidors bé, el passeig en soterrat, i per tant, diguéssim, tampoc és que hagis de caminar massa, però jo entenc que doncs, el que pugui viure al carrer, doncs no sé, al carrer Sant Bartomeu, doncs pugui, bé, però en tot cas, caminant fins al passeig de Vilanova en troben. Per tant, si hi ha una mica de ganes, no has de caminar massa per trobar contenidors per on dipositar aquesta brossa específica i selectiva. Ara, bé, jo puc entendre...
La brossa específica i selectiva?
Sí.
Com que va petar un contenidor,
sí.
Es pot deixar anar a qualsevol hora del dia?
Sí, aviam, preferentment als vespres, però bé...
Diguem-ne que aquí ja...
Sí, aviam, si tu tens necessitat de despendre't de vidre i ho fas doncs, a les 12 del migdia, no passa res, no passa res, i doncs, si has de deixar brossa orgànica, doncs home, preferentment fer-ho poc abans de la recollida, que és al vespre. Però si ho has de fer en una altra hora per necessitat, perquè has de marxar o perquè no sé què, doncs bé, tampoc... Però el que no val és deixar-ho a la porta de casa i pensar que ja t'ho recolliran una o altra. I com que no ens agrada tenir bosses al carrer, per això hi ha un servei permanentment de recollida. Això a vegades ens ho hem plantejat, dir, escolta'm, no ho recollim i per vergüenza ajena que quedi allà a la porta. Però clar, els ciutadans no es mereixem tenir uns carrers bruts i per tant he de dir, no, hi hagi un servei permanent de recollida, malgrat hauríem de deixar-ho allà fins que toqués. Però bé, això és sempre la dicotomia que tenim, la discussió interna que tenim en aquests temps.
Ha passat també a la història allò de les bosses específiques per als contenidors d'orgànica?
Sí, aviam, la bossa orgànica... La bossa per contenidor orgànic hauria de ser una bossa degradable. Aquestes són cares perquè són fetes específicament.
No estan mai barates.
No hem aconseguit encara un producte barat, fàcil, i per tant jo entenc que si li has de fer comprar aquesta bossa. És cert que en altres països no hi ha altra possibilitat, però en aquest cas aquí encara no hi hem arribat, en aquestes bosses reciclables. De totes maneres, penseu que malgrat tot, si posem només brossa orgànica dins els contenidors, malgrat sigui una bossa de plàstic, algunes bosses de brossa ja ho diuen, que són biodegradables, etc. Si malgrat tot posem l'orgànica dintre el contenidor, només orgànica, encara que sigui una bossa de plàstic, ja em conformo.
D'acord.
Perquè
feu aquella cara
bossa...
de dir tant de bo fos aquest el problema.
Ah, exacte, perquè quan obres desgraciadament un contenidor d'orgànica i mires què hi ha dintre, moltes vegades hi ha de tot menys brossa orgànica, i aquest és el problema que et sap greu, malgrat que tothom sap que el contenidor de tapa marró és només per brossa orgànica. Entenguis, totes aquelles restes de menjar, de peles de patates, les fulles d'enciam, restes de jardineria que no siguin troncs, etc., la gespa, fulles seques, tot aquest tipus, restes de peix, menjar, etc., tot això, evidentment, el seu lloc és aquest, l'orgànic.
Abans de parlar de xifres, el recorregut que fa, bé, la brossa. tant la que és de rebuig com la brossa corresponent a una recollida selectiva. On va parar aquesta brossa?
Mira, el que és brossa de rebuig, el que entenem brossa, vull dir que no hem sabut classificar, i si ben mirat, hauria de ser molt poca, perquè tot acabaria tenint allò, algun tipus
un lloc
de
altre,
un lloc altre. Però bé, allò que no sabem classificar va senzillament a un abocador. A un abocador amb una planta de transferència que el primer lloc és Vilafranca i d'allà se'n va amb un altre abocador cap al centre de Catalunya.
D'acord, ens aturem aquí. Per tant, aquest 1.822.320 quilos del passat mes d'agost de l'any 2007 van anar a un abocador.
Van anar a un abocador. Un abocador degudament autoritzat, preparat, acceptat, per entenguis. Durant molts anys n'hem tingut un molt proper, no hi anava a la brossa de Sitges, però hi anava a la de Barcelona i el Baix Llobregat, que era l'abocador de la Vall d'en Joan, aquí al Garraf. Doncs un abocador d'aquest tipus.
D'aquest tipus. D'acord. Dit així fa impressió, sí, eh? 1.800.000 quilos de brossa en un mes. Que van a parar a un abocador. I això... que és només Sitges, això.
Això només és Sitges. Bé. Comencem a multiplicar i veureu lo bruts que podem arribar a ser.
Però, de fet, això és així. És així. La brossa orgànica a tot arreu s'envia a abocadors.
A abocador. D'acord. El reste de fraccions té una destinació que se'n treu profit. La brossa orgànica es porta amb una planta de compostatge que ja aquí a tocar de Sant Pere de Ribes, amb una antiga pedrera, o sigui, ho tenim molt proper. Això,
és a dir, a prop de la depuradora?
No, està, diguéssim, a la sortida per sobre de l'autopista,
on hi ha la rotonda que accedeix a Vilanova i
per allà dalt. Exacte. Allà hi ha una planta de compostatge i aquesta matèria orgànica, després d'un tractament d'aproximadament uns 30 dies, etc., doncs acaba sent un adob, un fertilitzant natural, vull dir, pels camps, vull dir, els pagesos, les moltes vinyes del Penedès se'n nodreixen i té una reutilització. Si aquesta brossa orgànica arriba, diguéssim, contaminada, fixeu-vos la paradoxa, sí, brossa orgànica sí, contaminada, sí, amb menys d'un 10% d'impropis, que se'n diu plàstics, altres coses, metall, vull dir, doncs es considera de bona qualitat. I per tant és fàcil tractar-la, acabar-la d'extreure-li tots aquests productes impropis i acaba sent doncs un adob, adob utilitzat per la pagesia. El vidre, evidentment el vidre es pot reciclar tantes vegades que en faci falta. El vidre és etern, es pot fondre i tornar a mullar per fer-ne ampolles per sempre. És a dir, no es degrada, en definitiva és una sorra, és sílex. Es pot reutilitzar sempre. Per tant, aquí tot el vidre que posem en un contenidor té un ús. I tot
això que deien d'un dels materials més sostenibles del món.
Sí. Per tant, jo penso que a la llarga la idea és tornar a l'envàs que fèiem abans quan érem petits. Portàvem l'envàs buit i ens el tornàvem ple de la llet, del tal. Bé, una mica seria la idea aquesta. El vidre té una reutilització del 100%. El plàstic, envasos, garrafes, ampolles, les bosses de plàstic, del no sé què, o sigui, tots els taps, llaunes, brics, tot això té una reutilització. Té reutilització, es torna a fondre, se'n fan aïllaments, se'n fan fundes, se'n fan, en fi, joguines, o sigui, el plàstic es pot tornar a fondre i no en un 100%, però en una gran quantitat és reutilitzable. Per tant, és més barat reutilitzar-lo que tornar-lo a fabricar. I finalment queda el paper i cartró, que doncs se'n pot tornar a fer pasta de paper, no de primeríssima qualitat, però serveix evidentment per fer paper de diari, el paper i cartró es pot tornar a reutilitzar doncs amb una proporció importantíssima. Menys el que és la brossa de rebuig o el que entenem per brossa,
que és la que genera també una major quantitat de deixalles, no? Què li costa a un municipi cadascuna d'aquestes recollides? I sobretot en el cas de Sitges.
Bé, el cost, penseu que la Generalitat grava al municipi de Sitges per cada tona de brossa de rebuig que portem a l'abocador. Jo ara aquí no tinc les xifres econòmiques, però...
És a dir, tornem a la xifra de l'any passat, aquest 1.822.320 quilos, això vol dir 1.822 tones.
Exacte.
Per tant, cadascuna d'aquestes tones és gravada amb un impost?
Sí, és gravada amb un impost i paguem una taxa, o sigui, nosaltres tenim una obligació de pagar la Generalitat, diguéssim, un lloguer, un,
sí, sí, un cànon
un dret d'utilització de bocador. Vull dir, com que ets brut, pagues. En definitiva, eh? Sí. Vull dir, aquest allò. A la vegada, per cada tona de vidre, d'envasos i d'orgànica que som capaços, i de paper i cartró, que som capaços de portar a les diferents indústries recicladores, ens abonen, rebem una compensació per ser bons ciutadans i reciclar. I per tant, diguéssim, una cosa va per l'altra. Però no és cert, perquè encara ens continua costant molts més diners la brossa que portem a l'abocador que els diners que rebem per ser bons ciutadans i reciclar. La ideal seria invertir la tendència, que rebéssim més diners dels que haguéssim de pagar.
Perquè aquesta balança es podria arribar a equilibrar?
Estamos en ello. Estamos en ello. Vull dir, la... de moment, el primer
perquè pas... si en el millor dels casos, sí, de, com que els responsables sempre coneixen experiències d'altres indrets, si hi ha indrets on veritablement l'esperit del reciclatge arriba a uns nivells tan alts...
Sí,
que...
evidentment. En el nostre entorn social a Catalunya, vull dir, encara no estem que això produeixi beneficis o que el balanç sigui positiu. Però la tendència és treballar per això.
Perquè un nivell bo, què és?
Ah, doncs reciclar com a mínim el 50% de tot, i en aquest moment estem aproximadament un 25%.
D'acord. És a dir, estem a la meitat de la xifra, diguem-ne, més o menys desitjable.
Desitjable. No estem malament, però tampoc podem estar satisfets.
Per arribar a aquest desitjable, què ha de passar?
Ui, que la gent separi molt més i se'n consciència molt més de que el contenidor de brossa no hi pot anar tot i que s'ha doncs, de separar els envasos, el paper, tot el vidre, vull dir que, i les garrafes d'aigua són un gran problema.
O sigui que fonamentalment és una qüestió de conscienciació ciutadana?
Sí. Segur. Vull dir, l'Ajuntament, ara en aquests moments estem en plena campanya, sobretot del tema d'orgànica, que és on ens agradaria potenciar-ho, perquè doncs, hi ha unes banderoles que recorden doncs, que l'orgànica... Ahir a les Havaneres vam repartir uns ventalls, uns vanos, doncs, recordant això, farem uns spots, uns anuncis a la televisió i aquí a Ràdio Maricel, on diem, escolta, sobretot el tema d'orgànic, perquè és el gran problema que en aquest moment tenim, que l'orgànica, els contenidors d'orgànica, clar, el camió no buida, ho posa dins una caixa, i allò quan arriba a planta, si ve molt barrejat amb altres coses que no és orgànica, planta ho rebutja. I llavors el que has de fer és anar-ho a recollir i emportar-t'ho.
Vaja.
Sí, no.
La planta... O sigui que de la mateixa manera que el camió de l'orgànica va a la planta, si i... aquesta brossa orgànica no és la correcta, el camió se l'ha de tornar
se l'ha d'entornar a emportar.
I on se l'emporta, aleshores? A un abocador?
No, clar, a l'abocador.
A l'abocador.
Clar, i llavors passa a ser o sigui brossa... Que... de la de paga.
Sí, sí, és a dir que pagues per portar-la a l'abocador i pagues per haver-la transportat més vegades de les necessàries.
Sí, 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 és tot un món, tot el tema de la brossa.
Sobretot també suposo que la matèria orgànica, és clar, és la brossa més bruta que hi pot haver, no?
Perquè... Sí, aviam, de totes maneres penseu, aviam, nosaltres som un país mediterrà, amb una cultura gastronòmica molt rica, molt variada, amb uns usos i costums, doncs a l'estiu meló, síndria, tot això fa peix, tot això
fa volum.
Fa volum, i a més la temperatura, la calor, el clima nostre fa que això a la poca estona, a les poques hores tufi i realment doncs per això doncs hi ha la possibilitat de desfer-se'n diàriament. Penseu que al centre Europa, al nord d'Europa, Alemanya, els països nòrdics, la brossa es recull 3 cops a la setmana, tota, la que sigui, vull dir, i la gent se la guarda a casa. Hi ha uns altres hàbits, no hi ha el consum de verdura fresca o de productes
que hi ha aquí,
és un tipus d'alimentació diferent.
El clima suposo que també
hi ajuda.
El clima
hi ajuda molt, per tant, són cultures diferents. Per tant, aquesta cultura doncs, ens fa així, fantàstic, i a més penso que amb això tenim avantatge, però a la vegada té aquest hàndicap. Però bueno, per això doncs, la brossa es recull diàriament aquí i no passa res. Per tant, ara el que hem de fer és posar a cada contenidor exactament el que correspon. Aquesta és la clau de volta de la brossa, que cada un posi dintre dels contenidors allò que només pertoqui.
El regidor posava sobre la taula unes xifres que no sabem mai si són prou conegudes o no, però el cas és que són les sí. Que hi ha aquí. Són exageradament altes? No? Són les normals per a una població com la nostra?
Són normals. Aviam, L'article a la que doncs, ha motivat aquesta, conversa parlava, diguéssim, de la dicotomia estacionalitat, turisme, què ens significa pels sitgetans ser un municipi turístic. Vagi per endavant que doncs, el turisme, i també ho dic a l'article,
és la base
de la font d'ingressos, i en cap cas vull criticar això, al contrari, benvingut sigui per molts anys els que simplement doncs, n'hem de ser conscients del que això ens significa. Però no tant pels propis sitgetans, sinó també per les administracions superiors que entenguin que un municipi turístic suporta, té unes servituds que altres municipis no tenen pel sol fet de ser estiu. Vull dir, nosaltres rebem, diguem, és que això ho genera riquesa, els que venen doncs gasten. És cert, i molt benvinguts, i que gastin molt, naturalment. Però comporta unes servituds, vull dir, escolta'm, quan un fa una festa a casa, l'endemà ha de comprar i fregar. Encantat de la vida haver tingut hostes i haver tingut una festa a casa, no? Però l'endemà de fregar i escombrar i treure la brossa, doncs escolta'm, això és igual. Això aquí ens passa cada dia, i els caps de setmana més. Per tant, simplement que les administracions algun dia hauran d'entendre que els municipis turístics necessiten un tractament fiscal diferent, necessiten tenir un suport diferent de l'administració. En alguns casos ja arriba això, ja des d'administració, Generalitat, Diputacions, ja tenim algun tracte preferent, alguna cosa, però encara hem de suportar amb un padró de 30.000 habitants, amb uns impostos de 30.000 habitants, hem de suportar doncs, serveis moltes vegades que tripliquen aquesta xifra de contribuents. Cert que via per un altre cantó hi ha altres ingressos i que el municipi doncs, també se n'afavoreix d'aquest turisme. Benvingut sigui, insisteixo, que ningú malinterpreti les meves paraules. Però clar, quan veus a la platja, jo tancava l'article amb una anècdota que a mi em va posar després de punta, però perquè era certa, vull dir, amb un alcalde molt proper d'aquí de la comarca, molt proper, doncs comentant amb un to col·loquial, home, és que no sabeu la sort que teniu els de tal, no vull donar noms, de no tenir platges, perquè gestionar les platges ens és molt costós, ens és no sé què, ens és gravós, i a més rebem una allau de gent doncs, que les utilitza, les fa servir, i aquest alcalde doncs, amb una sonrisa burleta, que és el que més em va frapar, diu, no, i tant que tenim platges, les vostres, que estem a 10 minuts d'en cotxe, les teniu molt bé, són magnífiques, i a nosaltres no ens costen ni un euro. Vaig dir, touché, sí senyor. Per tant, aquesta és la grandesa i la servitud de Sitges. Vull dir, som els millors, tenim les millors platges, no sé què, però a més hem de suportar tota una gent que ve, que en gaudeix, i per molts anys. Què voleu que us digui?
Bé, però un cas de la platja també és paradoxal, perquè és una de les activitats de lleure que, de fet, no val ni un euro per ningú, perquè és d'accés gratuït, i en canvi, pel poble que les manté, sí que veritablement és un...
A cop de boina, que dic jo, números rodons, Sitges, les platges li costen més d'un milió d'euros a l'any. La neteja, el salvament i socorrisme...
Les platges només,
Les platges. La neteja de les platges, el balisament, les cabines sanitàries, el salvament i socorrisme, els costos de brigada de manteniment,
el que es pugui pagar al Ministeri per Ocupació, suposo.
El cànon que paguem al Ministeri, després doncs, la factura de l'aigua de les dutxes, tot això aproximadament doncs, costa una mica més d'un milió d'euros. Clar, diràs, home, els concessionaris de la platja paguen un cànon, és cert, els publicitat a la platja, és cert, recuperem, però jo diria que recuperem una tercera part, aproximadament.
Perquè en el cas de la platja, a diferència de la recollida d'escombraries, aquí no hi ha subvenció, com pot haver...
No, aviam, sí, amb la Diputació, per exemple, ens subvenciona uns determinats temes, nosaltres presentem uns projectes anualment a la Diputació i ells des de l'àrea de salut i consum, la Diputació doncs, finança doncs, determinats temes de salvament i socorrisme, algunes coses ens subvenciona la Diputació, però evidentment no cobreixen els costos. Això és un cost que s'ha de posar a entrada. És cert que la riquesa i el turisme ho recupera per un altre cantó, però d'entrada l'Ajuntament hi ha de posar aquest esforç.
I a la platja el civisme ha millorat en els darrers anys?
Sí, ha millorat en general a tots Sitges. Ha millorat en tots Sitges. Malgrat el que puguem pensar de que veiem determinades conductes puntuals, doncs de la gespa, no sé què, en general el civisme a Sitges està per sobre de la mitjana d'altres llocs, d'altres poblacions similars. Està algo millor. No és el que desitjaríem, no és el que ens agradaria. Hi ha un fenomen, que en tot cas és una opinió personal, quan veus que alguns forasters doncs es comporten doncs amb una certa liberalitat aquí, quan en altres llocs, sobretot a casa seva, estic segur, sobretot gent nòrdica, que venen aquí i pensen que això és Hollywood o que això és l'Àfrica i que doncs aquí tot s'hi val, quan a casa seva doncs segur que es comportarien amb un altre civisme, No sé, hi ha aquesta percepció.
Per què ho deuen fer?
No ho sé, vull dir, encara ens veuen potser allò com mig africans, no ho sé, jo és que de debò...
O creuen que ningú no els dirà res?
Sí,
o...
perquè doncs com que estan de vacances es relaxen, no ho sé, és un fenomen que em crida una mica l'atenció, en tot cas és una percepció personal, Però sí, hi ha com un relaxament, de dir, com que estic de vacances i estic en un altre poble que no és el meu, vull dir, tant me fot, o tot s'hi val, vull dir, bueno, és una espècie de laxitud cívica que crida l'atenció.
Com es dimensiona un servei municipal per fer front a aquest xiclet que s'estiri i s'arronsa?
Evidentment hi ha una estacionalitat, el servei doncs, de neteja de platges, per exemple, és un servei que malgrat funciona tot l'any, hi ha tres temporades, baixa, mitja i alta, i per tant el personal que s'hi dedica és diferent. A l'estiu la plantilla de CESPA creix amb un 25%, doncs personal auxiliar de neteja de platges, de recollida de brossa, etc. I creix la plantilla en un 25%, això està dimensionat així ja de bon principi, i es forcen més, o sigui, s'apreten més el tema d'horaris de recollida, els vehicles fan doble esforç, vull dir, per tant, tot, o sigui, no hi ha més vehicles, sinó simplement doncs, que el que es fa és comprimir serveis per intentar arribar a tot arreu. Hi ha un esforç important amb la majoria de serveis. Amb altres serveis, hi ha, per exemple, amb el tema de l'aigua, que també en parlo, no implica més personal, sinó simplement obrir més l'aixeta, vull dir, més, amb la qual doncs, també hi ha més incidències, més avaries, més no sé què, perquè hi ha més consum. Però això no implica un major disponibilitat de personal o més costos, sinó simplement que sobre més l'aixeta hi ha més consum d'aigua.
Abans parlàvem del civisme a la platja, l'estadística també ho deu dir, i em sent més brossa, generem més brossa ara que fa anys, o no?
Sí, segur. La cultura de l'envàs, per exemple, abans quan anaves a comprar un televisor, ara imagineu, agafeu una capsa d'un televisor nou, quan li has tret la caixa cartró, li has tret les proteccions de Porexpan, li has tret el no sé què, el plàstic de dintre, no sé què, hi ha una muntanya de residus d'un televisor o d'un electrodomèstic. Qualsevol cosa. Una nina. No comprar una nina en una botiga de joguines. Fins que no has tret la nina, has tret un munt de... O sigui, la cultura de l'envàs, la cultura del residu és molt gran, és molt gran. Ens anàvem a comprar el pa amb la bossa de roba, i ara no, ara les bosses de plàstic, les bosses no sé què, vull dir, per tant, la cultura del rebuig i de la brossa ara és molt més que fa uns anys.
En l'article fins i tot, i suposo que a partir de l'observació, es parla de les jornades de l'IKEA, o dels dies especials de la setmana.
Això ho vaig dir un dia en pla doncs, de comentari distès a l'equip de govern, i va quallar, i l'efecto IKEA, els caps de setmana, efectivament, la gent se'n va a les grans superfícies, i ja he dit noms, doncs hi compra els mobles,
i
els
dilluns...
munta, i els dilluns apareixen doncs, tots els envasos i tots els el que és desmuntat o substituït. És cert, és així. I en determinats períodes l'any hi ha més andròmines al carrer que d'altres, que és que la gent quan tanca o obre els
apartaments... O obre els apartaments,
sí,
aleshores...
Sí, són fenòmens que doncs, l'experiència, un dia no t'hi fixes, però dos, tres, i acabes lligant caps.
Ho comentàvem per afegir encara un element més que no hem comentat, les andròmines.
Sí.
Es continuen trobant andròmines al carrer, i quan diem andròmines diem des d'un somier fins a un televisor, fins a una cadira.
No us podeu imaginar lo complicat que és destruir un matalàs. Sabeu que està fet un matalàs? N'hi ha de diversos tipus. Si és de làtex, doncs, bueno, diguem-ne, té fàcil eliminació, però com t'agafis un matalàs de molles, per exemple, que hi ha
molles, llana, no sé què, tot.
Doncs desfer tot això, és complicadíssim i és costosíssim desfer un matalàs, per exemple, no? Però bé, vull dir, hi ha maneres de fer-ho, hi ha llocs on doncs, bueno, doncs costa un munt de diners eliminar els matalassos.
Perquè en la deixalleria ha vist augmentat també el nombre d'usuaris?
Sí, sí, i m'agradaria que se'n fes encara molt més ús, que es desbordés. Vull dir que en aquest moment la deixalleria ha millorat la seva capacitat de gestió, està doncs ampliada i amb més possibilitats, més horaris. Jo animo a la gent a que la faci servir. El ciutadà de peu normal no li suposarà cap cost, 0 euros, portar-hi qualsevol andròmina, qualsevol cosa, mobles, electrodomèstics vells, ordinadors, en fi, tot el que vulgui, els olis. També, si no es vol anar a la deixalleria, quinzenalment hi ha una deixalleria mòbil per barris, això està penjada doncs, a la pàgina web de l'Ajuntament o surt, em sembla que és l'Ego, cada dijous, primer o dimarts i dijous, està en diferents barris i llavors s'hi pot portar doncs, aquell petit electrodomèstic, radiografies, CDs, petits, l'oli de... els olis de les fregidores, sobretot no els tireu mai, mai, mai al vàter o a l'aigüera. Els olis, una garrafa d'oli de 5 litres d'una fregidora contamina moltíssim la claveguera. Malgrat és claveguera, aquells olis quan arriben a la depuradora són complicadíssims d'eliminar. Per tant, amb una garrafa d'aigua d'aquelles de les velles, posem-hi l'oli i portem-lo a deixalleria. I si ens fes molta, 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 molta mandra, que no ens n'hauria de fer, amb aquestes deixalleries mòbils, i si no, deixeu-ho al costat del contenidor, però sobretot no ho tireu a l'aigüera o al vàter. És molt contaminant l'oli de la fregidora. I, per tant, doncs, la deixalleria, jo animo els sitgetans a utilitzar-la, està oberta de matí, tarda, festius, diumenges, per tant, fem-ne ús, cost zero. Aviam, una altra cosa és aquell industrial que es presenti amb un camión de portes d'allò perquè fer una font, aviam, això és una altra història. Per tant, els industrials saben que tenen un tractament. També ho podríem fer servir, però evidentment això generaria un cost. Però en general, clar, doncs hi ha un negoci darrere, vull dir, però en general, el ciutadà de peu que faci ús de les deixalleries, tant la mòbil com la que hi ha allà de les Proelles, seran atesos, en tot cas li demanaran com a molt dades d'on viu, etc. Vull dir, per fer-ne una estadística, no per res més, vull dir que ningú se senti controlat en aquest sentit, i tot allò que no sapiguem què fer-ne, ni sapiguem en quin contenidor posar-ho, aquella bateria de cotxe, aquell pneumàtic vell, aquells pots de pintura d'allò que vam acabar repassant i no sabem què fer, vull dir, tots aquests productes que no tenen un contenidor específic, doncs un cop a la setmana, un cop cada 15 dies o cada quan d'allò, pum, agafem, pugem al cotxe, ens ho admetran, no ens demanaran més explicacions i s'ha acabat. I tot això elimina molts problemes d'aquests contenidors de rebuig que hi acaben en molta cosa que no sabem què fer-ne.
Perquè en qualsevol cas sempre quedarà aquell ciutadà, com deia Josep Oriols, que deixarà el televisor al costat del contenidor sent conscient que un moment o altre aquell televisor marxarà perquè algú se l'endurà, oi?
Clar, naturalment, perquè malgrat tot hi ha un servei de permanent de rotació doncs, que va recollint aquestes andròmines que es van trobant al costat del contenidor. Jo diria que aquest és el menys dolent de les situacions, malgrat no és el desitjable. Vull dir, clar, si ho portes a la deixalleria, molt millor. Si finalment ho acabes deixant al costat del contenidor, no és el que pertoca, però bueno, què hi farem? També ho recollirem.
Com que tot plegat venia en relació a la qüestió de l'estacionalitat, el sector, i en especial el turístic, és conscient, diguem-ne, de la seva capacitat de generar residus i fins a quin punt doncs,
sí,
les mesures han d'anar.
Aviam, el gremi d'hostaleria, per exemple, n'és perfectament conscient del que això significa. El gremi d'hostaleria sempre ha col·laborat amb l'Ajuntament en aquest sentit. La restauració sitgetana doncs, és un dels responsables de que a l'estiu pugi notablement la fracció orgànica. Aquesta gent doncs, de l'hostaleria ajuda, col·labora, s'ha prestat en tot moment a dialogar amb l'Ajuntament de quins són els millors mecanismes per eliminar el vidre que genera, per exemple, el carrer Primer de Maig o doncs, els restaurants, etc. Tot això s'han tingut converses. Hi ha una reunió paritària Ajuntament-Gremi d'Hostaleria mensual que es reuneix i, entre altres, moltes altres coses, doncs, es tracten aquests temes i s'han trobat els mecanismes per col·laborar. El Gremi d'Hostaleria és conscient del que això significa i col·labora estretament amb l'Ajuntament. No hi ha res a dir, al contrari, jo des d'aquí vull manifestar públicament l'agraïment al gremi per tot el seu esforç que fa en general. Sempre hi ha el qui es despenja i va per riure. Com a tota família, sempre hi ha el tarambana. però en general el gremi, xapó pel gremi.
Sitges encara té punts negres?
Aviam, el que en teníem per punt negre, i per posar un exemple...
La cruïlla del carrer Sant Bonaventura, millor dit, illa de Cuba,
amb Sant Gaudenci... Sitges en aquest moment no té punts negres. No té punts negres.
O menys d'aquella magnitud.
Un altre mític, un altre punt negre mític, era el carrer Pau Benazet, sí, amb Espalter, per
sí,
exemple.
Sí.
No, no hi ha punts negres. Hi ha punts d'intensitat. Per exemple, doncs, un podria ser el carrer, a la plaça Espanya, Parc de Can Bota, allà és molt cèntric i s'hi acumula molta brossa. Però jo diria que punts negres, allò, conflictius, ja no n'hi ha. No n'hi ha, o almenys així jo ho entenc. Algú podria dir, home, és que allò és un cau de porqueria, no sé què. Bé, cert. És cert que doncs, hi ha llocs on tenen una pressió de brossa més que altres, però en general, el que tu em preguntaves, i contestant, jo diria, no, no hi ha punts negres.
I hi ha alguna fórmula de poder afablir l'impacte del paisatge de contenidors?
No, és molt complicat, no. És molt complicat. Això és un problema que no està resolt pràcticament enlloc, perquè doncs, la transició entre casa i el moment que et recullen la brossa, aquella brossa està al carrer. Com? Dintre dels contenidors, fantàstic, i si no està dintre els contenidors està per les cantonades. Per tant, aquest impacte de paisatge...
O sigui, no cal pensar res, no hi ha ningú que hagi trobat una fórmula que eviti d'alguna manera la presència de contenidors?
No,
o
de... sí, ni la presència de contenidors, no. Vull dir, jo ja em conformo que hi hagin contenidors que estiguin nets, que no estiguin grafiats i que no estiguin no sé què, i que la gent hi posi la brossa dintre. Perquè ja ens n'ocuparem de que l'empresa els tingui nets exteriorment i que no facin pudor i que no facin mala imatge. El problema és que moltes vegades no ens molestem a obrir el contenidor, això que hi hem posat pedal, simplement et deixen la bossa al costat. I com més a prop baixem la brossa del moment de la recollida, doncs millor. El problema és que a vegades la gent la baixa a les 11 del matí i es queda tan ampla. I te la deixa al portal de casa. I es queda tan ampla. Clar, això és preocupant.
Quanta brossa generem cadascú? Hi ha estadístiques sobre això?
Sí.
La vora d'un quilo, un quilo i mig?
No,
o una...
mira, depèn molt del lloc on estiguis, del tipus d'utilitat, però en general la Generalitat i l'Agència Catalana de Residus, que és la que fa els estudis sobre aquest tema, diu que un ciutadà català genera de promig 1,68 quilos de brossa dia.
Déu-n'hi-do.
Jo diria que Sitges es produeix menys perquè hi ha molta gent, diguéssim, que no produeix un visitant, no produeix aquest 1,8 de quilos dia. Per tant, diguéssim, rebaixem lleugerament aquestes xifres i, per tant, treballem sobre una estadística de 1,5, un quilo i mig sitgetà a dia. Llavors, doncs, amb això, aquestes estadístiques, tu agafes els quilos de brossa, divideixes pels allò i et donarà el número d'habitants que en un moment determinat hi ha Sitges. Si això ho creues també amb el subministre d'aigua i el consum d'aigua per persona i dia, veuràs que al final acabes tenint gairebé unes xifres matemàtiques.
Però és clar, ens tornàvem a agafar amb aquest 1.822.000 quilos de l'agost de l'any 2007.
Sí. Molta brossa.
I és clar, aquí surt un disbarat si hem de dividir això per... diguem-ne, per un quilo i mig.
Sí, clar. Llavors et dona que som 60 o 70 mil habitants.
Un disbarat com una casa,
clar,
no?
Clar. És que això, per això és una mica la reflexió bàsica. Escolta'm, quants habitants som a l'estiu? Oh, que si 60, que si 70, no? Si és que només cal agafar la brossa que reculls i són faves comptades. Vull dir, et surten els... Per tant, surten els habitants que som.
No, i sortirien més encara, perquè a quilo i mig se'n sortiria a la vora de 100.000 a l'estiu, al mes d'agost.
Clar. És així, és
i així. Això no acostuma a fallar?
No. Aviam, és molt...
Té matisos,
i ara també, ara quan hagi acabat la temporada, veurem la brossa que s'ha recollit aquest estiu i, per tant, veurem si ha baixat l'afluència de visitants o no. Poden haver sigut els mateixos, però consumir menys, també és cert.
En un minut, tot això no té res a veure amb aquella brossa que recull del carrer, amb la neteja de carrer?
No. La neteja de carrer
és una altra cançó.
És una altra cançó, té evidentment un increment notable de neteja de carrers i de punts conflictius i de papereres, però és una altra història i és una altra. O sigui, aquesta brossa és contenidors, no és el camió, aquella escombradora, aquell no sé què.
El carrer es continua embrutant molt.
Sí, però bueno... El problema, jo he dit sempre, que no és que l'Ajuntament netegi poc, o que, sinó que potser embrutem massa, però clar, si no embrutéssim no caldria netejar. Però bé, això ara pot semblar una afirmació gratuïta.
Bé, també dèieu allò de que ningú vol la paperera al costat del portal, oi? Això continua sent així.
Us ho continuo assegurant.
Ni grossa, ni petita, ni mitjana.
No, 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 és... Ui, l'altre dia vam tenir una baralla entre veïns en un barri, els que em sentin i se sentin al·ludits, i bueno, per uns contenidors, i hi ha hagut crisis amb uns veïns per uns contenidors en un barri, que me'ls has posat davant, que els treguis, que aquí, que allò, vull dir, al final ja hi hem trobat, ja hi estem a punt de trobar-hi la solució, però bueno, va causar una crisi veïnal. Sí, sí, va ser, vaig ser increpat per aquest tema, però bueno, ho resoldrem.
O sigui que els contenidors repudiats com Soraya.
Sí, 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 sí. És un tema complicat. Tothom el vol tenir molt a prop, però no davant de
casa seva. Amb les xifres acabem. L'article, com us dèiem, al Diari de Vilanova, en aquest especial de Sitges publicat el passat 22 d'agost, l'estacionalitat, un repte per als serveis públics. Josep Oriols, gràcies per estar aquest matí nosaltres. Fins la propera.
Com sempre, encantat, i qualsevol cosa ja sabeu, a disposar.
En 5 minuts tornem i temps pels llibres. Fins ara.